diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà la missa per la família i la vida en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Presidirà la celebració el cardenal Lluís Martínez Sistac i concelebrarà el bisbe auxiliar Sebastià Taltabull. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, és diumenge, moment de retrobar-nos amb el programa Església d'Urgell. Durant aquesta estona els explicarem part de l'activitat dut a terme a la nostra diòcesi. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. El tema al que dedicarem més estona és sobre el Consell de Pastoral Diocesà, que ha estat renovat recentment. En parlarem amb el secretari d'aquest Consell, Adolf Tugues. Continuarem amb altres temes. Urgell participa en l'Assemblea de Càritas Catalunya. La parròquia de Sort obre un cicle de cinema per Quaresma. Eucaristia d'Acció de Gràcies pels 150 anys de l'Institut de Fills de la Sagrada Família. Jornada de 24 hores pel Senyor. Els parlarem també de les activitats previstes a la nostra agenda i clourem l'Església d'Urgell amb la glossa setmanal del nostre arcabisbe Joan Enric Vives.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
El passat dissabte, dia 22, es va fer la primera reunió del recent renovat Consell Pastoral d'Urgell. En parlem amb el seu secretari, Adolf Tugues. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Comencem, si et sembla, parlant de la importància d'aquest Consell Pastoral. Què és?
Bé, el Consell Pastoral és un instrument promogut ja pel Concili Vaticà II, amb la recomanació també del Codi de Dret Canònic i també del Concili Provincial Tarraconense, en el sentit de que és un organisme consultiu, reunit sempre sota l'autoritat del nostre bisbe, el bisbe diocesà, que té com a objectiu principal estudiar, examinar el treball de la pastoral de la diòcesi, i en aquest sentit poder efectuar més que recomanacions, potser manifestacions o situacions concretes de cara que es puguin estudiar amb aquest Consell i, per tant, presentar, en definitiva, unes conclusions pràctiques al respecte.
Per tant, neix aquest Consell de Pastoral, neix ja amb el Concili Vaticà II? El d'Urgell també des d'aleshores que està funcionant?
La veritat és que no et sé dir. L'històric sobre l'inici del Consell al Bisbat no te'l sé dir. De fet, sé que amb l'anterior bisbe, amb el bisbe Joan Martí, el Consell estava establert clarament. El que passa és que la numeració, per exemple, dels Consells respecte al bisbe, per exemple, la reunió que vam fer el passat dia 22 és la 28a reunió del mandat, diguéssim, del bisbe Joan Enric. Però no et sé dir exactament des de quina data es va començar a promoure els consells dins de la nostra diòcesi. Això sí que no et puc respondre.
Per qui està integrat aquest consell?
La veritat és que està integrat majoritàriament per laics. tot i que també doncs, hi han religiosos, diaquis i preveres, però la funció principal és aquesta, és una funció consultiva dels laics, és a dir, que els laics puguin també, dins d'aquesta obertura de l'Església que va representar el Concili Vaticà II, puguin participar i puguin doncs, dir la seva al respecte doncs, al funcionament en l'àmbit pastoral de la seva, de la nostra Església. I en aquest sentit, doncs, està compost, com ja et dic, membres també, ja que és per bé religiosos dins del Consell Episcopal o arxiprestos de cadascuna d'aquestes circumscripcions, però els laics formen el gruix principal. D'aquesta manera tenim dos representants de cada arxiprestat, dels vuit arxiprestats que formen la nostra diòcesi, i també representants de cadascuna de les delegacions i moviments diocesans. Per últim, també el senyor bisbe també pot designar per lliure elecció doncs, determinades persones per formar part d'aquest Consell. I d'aquesta manera tenim actualment doncs, els 43 membres que formen el Consell distribuïts en alguna d'aquestes tipologies que ara mateix hem dit.
Uh-huh. Quina és la dinàmica de treball d'aquest Consell?
Uh-huh. Fonamentalment, el Consell es basa doncs, en unes reunions periòdiques. Els nostres estatuts, l'estatut del Consell marca com a mínim hi haurien d'haver dues reunions ordinàries i les extraordinàries que siguin necessàries. A la nostra diòcesi se n'efectuen tres a l'any. La que vam fer ara al març doncs, seria la primera. Abans de les vacances, allà al juny o així, fem la segona reunió. I tornant de vacances, ja cap a l'octubre, més o menys, s'efectua la tercera reunió. Aleshores, aquestes reunions és on es plantegen, on es donen aquestes informacions, on es plantegen solucions, propostes de millora, línies d'actuació.
Cada any es fa una temàtica nova o...?
Sens dubte, cada consell, sí que és veritat que hi ha determinades temàtiques que poden arribar fins i tot a tocar-se més d'un consell, però cada consell té el seu ordre del dia, en el qual hi ha una temàtica principal i temàtiques, diguéssim, secundàries, no menys importants, però sí que potser més puntuals, però sobre aquella temàtica principal és la que bàsicament es basa doncs, el treball d'aquell consell. Sobre aquest ordre del dia, que incorpora tant aquesta temàtica principal com les secundàries, com d'altres informacions diverses, que s'elabora doncs, prèviament i s'envia a tots els consellers perquè estiguin coneixement del contingut d'aquesta nova reunió, doncs s'efectua aquest treball previ i en la reunió en concret s'elabora doncs, material, s'exposa aquest material a través doncs, d'exposicions concretes, depenent del tema, i el funcionament és bàsicament en aquest sentit.
Després, aquest material es treballa en cada parròquia, es treballa amb els feligresos...
La idea és aquesta, la idea és, pensa, dèiem al principi, per qui està integrat, que hi ha representants de moltes realitats de la diòcesi, des de les delegacions, als arxiprestats, al mateix Consell Episcopal, i per tant, tota aquesta informació, d'una manera o altra, cadascú, d'acord amb la seva realitat, pot doncs, informar respecte al que s'ha parlat, s'ha tocat amb aquests consells i, per tant, doncs, aquestes línies d'actuació, poder-les definir pròpiament cadascú doncs, dins del seu àmbit d'actuació. I això també és el que és interessant. Haver representants de totes aquestes realitats fa que doncs, aquesta dinàmica també pugui ser extensa en tota la diòcesi i en totes les seves temàtiques.
Mm-hmm. Concretem una mica perquè també es pugui entendre millor. Quins temes es van tractar en l'anterior Consell?
Normalment el que acostuma a haver són, podria dir-ho com, entre cometes, com temes més ordinaris, aquests temes principals que dèiem fonamentalment, temes ordinaris en els quals es crea doncs, aquesta necessitat. El Consell, per exemple, del dia 22 de març, hi ha doncs, un dels ordres del dia, per exemple, era la necessitat o la proposta de temes a tractar en aquest període de consells, d'aquests 4 anys que dura el Consell. Per exemple, ja van sortir temes interessants, alguns doncs, temes que ja eren recurrents respecte d'altres consells, d'altres temes novedosos, i en aquest sentit doncs, el que s'intenta buscar són temes interessants i que puguin arribar doncs, a afectar doncs, a diferents realitats. Per exemple, parlaríem, l'any passat doncs, es va parlar doncs, de la realitat dels mitjans de comunicació social, per exemple, el pla catequètic dins de la nostra diòcesi en relació el que es marcava a la resta de diòcesis a través de la Tarraconense, la resposta de l'Església en un moment conjuntural de crisi econòmica a través de la intervenció, per exemple, del director de Càritas diocesana, la relació entre Església, família i escola, temes puntuals però que tenen relació amb diferents delegacions o amb diferents realitats també del nostre bisbat. I extraordinàriament es poden arribar doncs, a tractar temes que que ens pot arribar a portar al calendari concret. Per exemple, doncs, com a temes que ara recordo així extraordinaris que s'han parlat, doncs, per exemple, la renúncia del Sant Pare de Benet XVI i la continuïtat del pontificat, doncs es va tractar d'una forma específica, o fins i tot la proclamació de l'any de la fe que va efectuar també Benet XVI i, per tant, la preparació d'aquest any de la fe també va sorgir d'aquest Consell de Pastoral, les diferents idees, les diferents activitats que es van anar desenvolupant al nostre bisbat. Per tant, parlaríem fonamentalment d'aquests dos temes, temes més ordinaris i temes extraordinaris que ens comporta el mateix calendari.
I pel que fa al recent creat Consell de Pastoral, quina temàtica es planteja?
Bé, hi ha una temàtica en la línia del que Sant Pare, el Pare Francesc, el Pare Francesc doncs ens proposa també al llarg doncs, d'aquest any de pontificat. Hi ha un tema interessant i important i que va sortir també en la darrera reunió respecte a ni que ja s'hagués tractat també en els anteriors consells respecte a la família, aquesta relació entre família, església, família, escola, de quina manera, quina importància i quin paper ha de tenir la família com a nucli doncs de la nostra fe també en la nostra diòcesi. Aquest és un tema que va sortir en diferents circumstàncies. Temes també preocupants actualment, doncs, la transmissió de la fe, des d'on s'ha d'efectuar aquesta transmissió, en quin sentit, estem en un procés de descristianització, que se'n diu, no? De quina manera doncs, podem arribar a proposar diferents dinàmiques, diferents propostes per fer que doncs, aquesta transmissió de la fe, jo dic, sigui a través de la família, sigui a través de l'Església, a través de les escoles, doncs, es pot arribar a vehicular d'una forma correcta. I després diferents realitats també que es poden arribar a produir i que la nostra societat doncs, està estipulant d'una forma concreta, com seria doncs, la convivència entre parella, la relació entre l'Església i separats i divorciats, unions de parelles del mateix sexe, etcètera, etcètera. Vull dir, són temes que d'una manera o altra doncs, van sorgint d'acord amb el que la societat també demana en aquest moment. No?
El que la societat demana i que també el Papa Francesc convida a reflexionar-hi. No?
Sens dubte.
Molt bé, doncs, Adolf Tuga, secretari de Consell de Pastoral d'Urgell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al programa d'avui.
Molt bé, a reveure.
A reveure, fins aviat,
gràcies,
bon dia.
Gràcies, bon dia.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb el secretari del Consell de Pastoral d'Urgell, Adolf Tugas, continuem amb els altres temes que els anunciàvem. El delegat de Càritas, mossèn Jaume Mayoral, i el director Josep Casanova van participar en l'Assemblea General Ordinària de Càritas Catalunya, que es va dur a terme el 24 de març sota la presidència del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonés, amb la presència per primera vegada de les Càritas diocesanes dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Ens en parla tot seguit mossèn Jaume Mayoral.
Vam treballar, per una banda, els temes de les comissions. Els tenim unes comissions que treballen els grans temes socials que Càritas acompanya, la comissió d'immigració, la sociolaboral i, per últim, la formació i voluntariat. Aquesta comissió, formació i voluntariat, és la que coordinem des de Càritas Urgell. És a dir, nosaltres som els encarregats d'acompanyar i coordinar la feina d'aquesta comissió. I una de les iniciatives boniques que es van tractar i que s'estan treballant és una trobada de formació de voluntaris de tota Catalunya en aquesta tardor a la ciutat de Girona. Està una mica, s'està preparant, però pot ser un tema molt interessant. També en aquesta assemblea es van aprovar l'informe econòmic del 2013. També hi va haver una petita ronda perquè tothom pogués explicar les iniciatives que es fan a les Càritas diocesanes, i una notícia molt bonica que també volem compartir amb els que ens escolten la Ràdio Principat és que vam poder ja donar la benvinguda a les dues últimes Càritas diocesanes que faltaven de Catalunya, que són Càritas diocesana de Terrassa i Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que s'incorporen amb tots els drets i amb tota la feina amb la Càritas Catalunya. I per últim, sí que també voldria destacar que també vam tindre la presència dels coordinadors de l'Aplec de l'Esperit, que és una cosa de joventut, però que tenen també molt bona relació també amb Càritas. En aquest cas, ens van presentar un projecte social que es finançarà amb diners, amb part de diners que faran de les inscripcions i que aniran dedicats a projectes del món de l'educació que fem les Càritas catalanes. En el cas nostre, sabeu que fem aquell projecte de suport escolar i bueno, doncs una part d'aquests diners ens ajudaran doncs, a fer aquesta tasca, que també és una manera bonica que també el jovent es conscienciï amb les coses de Càritas. Bàsicament, jo et diria que això és una mica el que vam parlar en aquesta assemblea general, que sempre presideix el cardenal arquebisbe de Barcelona i també la presidenta de Càritas Catalunya, que és la senyora Carmen Borbonés. Això és bàsicament el que vam dir, vam estar presents i va ser un dia molt reeixit, perquè realment la temàtica social, encara que és molt preocupant, veure que a tota Catalunya hi ha molta gent que treballa perquè puguem atendre les necessitats de la nostra gent que té més dificultats. Com a Església ens esperona a fer-ho cada dia molt millor. Jo diria que bàsicament és això el que vam tractar en aquesta assemblea.
Uh-huh. Pel que fa a aquest projecte relacionat amb Càritas, és un projecte per ajudar a joves?
Sí, el projecte social és... Van creure a l'Aplec de l'Esperit que no tot havia de ser dinàmiques per aquell dia. Van dir, home, fem alguna cosa que tingui un valor afegit, no? I ells van decidir que, bueno, podien col·laborar amb un projecte social i en aquest cas van dir a Càritas Catalunya que quins podien ser aquests que poguessin quedar més definits per col·laborar-hi. I va semblar que el de l'educació, segur que els bisbats catalans tenim projectes d'ajuda a infants i adolescents en reforç escolar, en temes de material escolar, doncs vam entendre que podia ser un projecte ben bé compartit, que a més no s'acabarà només amb aquesta, amb aquesta quantitat o donatiu que puguin fer arribar, sinó que també enllaçarà amb gent que ha anat a l'Aplec de l'Esperit perquè a través de les delegacions de joventut puguin també adreçar-se a les Càritas diocesanes i col·laborar, per exemple, amb aquests projectes, no? És a dir, un estudiant universitari doncs, podrà donar un cop de mà al reforç escolar que es pugui fer amb una parroquial, no? Penseu que en el cas nostre, al Bisbat d'Urgell, hi ha unes quantes parroquials que estan fent aquest programa de reforç escolar i que funciona molt bé, perquè hi ha molts nens que són atesos fora de l'horari escolar per acompanyar-los bueno, amb la seva formació, no? Una mica de recolzament. Jo crec que és molt interessant aquesta iniciativa que ha sortit d'en ells i que vam tindre la sort de poder compartir en aquesta assemblea.
A la tarda, el director Josep Casanova va participar a la reunió del patronat Seques al Servei de l'Església de Catalunya per donar suport a les persones amb drogodependències.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
La parròquia de Sort ha posat en marxa un petit cicle de projeccions centrat en pel·lícules amb valors per als grups de la parròquia i de catequesi, tot coincidint amb el temps de Quaresma. Mossèn Joan Pau Esteban va presentar el cicle el 23 de març als locals parroquials amb una quinzena de persones, entre infants i adults. La primera pel·lícula, La invenció d'Hugo, sobre la que es va fer primer una aproximació sobre missatges i el sentit de la història, que han a càrrec dels laics Cindy Rincón i Josep Rabade. Aquest és la primera de les tres que es presentaran durant la Quaresma d'aquest any. Les altres dues seran La vida de Pi, el 29 de març, i El secret del llibre de Kelch, el dia 5 d'abril, totes dues a les 5 de la tarda. La Basílica de Nostra Senyora de Vall de Flors de Tremp va acollir diumenge passat la celebració de la Missa d'Acció de Gràcies pels 150 anys de la Fundació de l'Institut de Fills de la Sagrada Família, presidida pel nostre arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i concelebrada pel superior general de l'Institut, el pare Jesús Díaz Alonso, el vicari general d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, el qui va ser superior general de l'Institut dels anys 1981-1993 i actual consultor per a Josep Maria Blanquet, mossèn Josep Antoni Mateo, arxiprés i rector de Tremp, els pares Joan Antoni Arasa i Antonio Facerías, adscrits a la parròquia de Tremp, i un bon nombre de sacerdots i religiosos, membres de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, així com també alumnes dels col·legis que l'Institut té repartits per tota Catalunya. L'arcabisbe d'Urgell, tot glossant les lectures proclamades en aquell diumenge tercer de Quaresma, va subratllar la importància de tenir set de fe, recordant que si no hi ha set, tant se val l'aigua més cristal·lina o bona, ja que no s'aprofita. L'arcabisbe Joan Enric Vives va recordar com la persona humana en el nostre temps té necessitat de l'aigua viva, que és Jesucrist, encara que ella mateixa no se n'adoni o no ho sàpiga descobrir. Va subratllar també com el Senyor Jesús és l'únic que pot calmar la set de joia, de germanor, de vida eterna, que està inscrita en el cor de la persona humana. Posteriorment, l'arcabisbe d'Urgell va glossar la vida del fundador de l'Institut, Sant Josep Manyanet i Vives, tot destacant-ne els trets més característics. L'arcabisbe d'Urgell ha enviat una carta als preveres convocant una jornada de 24 hores per al Senyor, una jornada dedicada a l'adoració eucarística amb l'Església oberta i a convidar els fidels a celebrar el sacrament de la confessió individualment. La carta diu al Pontifici Consell per la Nova Evangelització, en una carta circular a les diòcesis signada pel seu president, l'arcabisbe Rino Fisichella, proposa la iniciativa de la celebració d'una jornada de 24 hores per al Senyor. Es tracta d'una proposta per facilitar als fidels la participació al sacrament de la penitència i a l'adoració eucarística al voltant del quart diumenge de Quaresma. Aquesta iniciativa ajuda a comprendre que la Quaresma és un temps propici per a viure l'evangelització a la llum del sacrament de la reconciliació i descobrir la seva importància com a do i exigència, per la renovació cristiana i la conversió pastoral, a la qual està desvetllant el Papa Francesc a la seva exhortació apostòlica al goig de l'Evangeli, Evangeli Gaudium. La recepció freqüent del sacrament de la reconciliació en confessió i absolució individuals permet adonar-se que tots som fràgils i pecadors, necessitats de la misericòrdia i del perdó de Déu. Per tot això, en comunió i sintonia amb tota l'Església, l'arcabisbe exhorta vivament tots els sacerdots i rectors de les esglésies a secundar aquesta iniciativa de la Santa Seu. Tot seguit, l'agenda. Aquest cap de setmana es du a terme la 27a marxa a Montserrat, organitzada per la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell. Del 4 al 6 d'abril, recés Quaresma-Pasqua per als fidels d'Urgell, al santuari del Sant Crist de Balaguer, predicat pel nostre arcabisbe Joan Enric Vives. La delegació d'ensenyament del nostre bisbat participarà a la 8a jornada de mestres i professors de religió que tindrà lloc el proper dia 5 d'abril a Vic. El proper 7 d'abril, Consell Presbiteral a Balaguer. El proper 10 d'abril, visita de la gent gran de la població andorrana d'Encamp al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell. El proper 13 d'abril, celebració a totes les parròquies d'Urgell del diumenge de Rams. I els propers dies 12 i 13 d'abril, al Casal Sant Martí de Campelles, aula oberta, la fe és fer camí. Recés bíblic a càrrec de mossèn Joan Parera i Maria Teresa Manrique. Així doncs, anirem finalitzant l'Església d'Urgell d'avui. Ho farem, com sempre, escoltant la glossa dominical del nostre arcabisbe. Que acabin de passar un molt bon dia. Fins la setmana vinent.
la glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts, hem tornat de la visita a Tlímina i volem viure la comunió amb el Papa Francesc. Ja ho sabeu, se'n va parlar bastant, fins i tot en els diaris més generals del país, que dels dies 3 al 8 d'aquest mes de març, jo he viscut a Roma, amb els bisbes de Catalunya, unes jornades realment emotives durant el que anomenem visita ad limina apostolorum, i que vam explicar, és a dir, visita als sepulcres de Pere i Pau, veient el Papa aportant un resum de la vida de les nostres diòcesis, fa cada bisbe. Per tant, juntament amb els bisbes de Catalunya i de tot Espanya, prop del Sant Pare Francesc i dels dicasteris de la Cúria Romana, hem fet més estrets els llaços de la comunió fraterna. Han estat dies de fe viscuda, dies de revifar l'esperança i dies plens de joia cristiana. El Papa Francesc ens ha animat a viure l'Evangeli de l'alegria, dies de comunió fonda amb el Papa i entre nosaltres. Sobretot us vull destacar la trobada fraternal amb el successor de Pere, asseguts al seu voltant, parlant distesament de moltes qüestions, com el germà gran que parla amb els germans més petits. Us puc dir que la passió per anunciar l'Evangeli de la Misericòrdia, així com l'amor pels sacerdots, pels laics, pels pobres, pels joves, és el que omple el cor del Papa. I ens el comunica als bisbes. També la seva preocupació pel moment tan dolorós de crisi econòmica i d'atur juvenil, l'amor compassiu per tots i la seva sol·licitud pels pobres, els necessitats, els ancians, els infants, demanant-nos iniciatives concretes a les diòcesis de cara a una caritat efectiva. Els dies de la visita a Roma han estat dies de celebració als llocs sants, prop dels sepulcres de Sant Pere i Sant Pau, on hem pogut pregar per tota la nostra estimada diòcesi d'Urgell i amb tots els bisbes hem proclamat la nostra fe catòlica a la Basílica de Sant Sebastià i a Sant Bartomeu de l'illa Tiberina, on hi ha el memorial dels màrtirs del segle XX. Aquí vaig portar, ple d'emoció, les relíquies dels nostres sacerdots màrtirs de la persecució religiosa dels anys 36-39, mossèn Josep Tàpies i companys, que ara estaran allà testimoniant la fe i la fidelitat fins a la sang, juntament amb tants altres reliquiaris de màrtirs que ens esperonen a ser ferms i entregats fins a la mort. A les congregacions de la Cúria Romana, que ajuden el Sant Pare en el govern de l'Església Universal, he pogut compartir el que nosaltres vivim i contrastar-ho amb el treball que la Cúria va disposant amb bona acollida, amb comprensió per les nostres realitats. He pogut visitar les congregacions de la doctrina de la fe, el culte diví, bisbes, clergat i seminaris, vida consagrada, laics, cultura, mitjans de comunicació social, família, nova evangelització i la Secretaria d'Estat. Compartir amb els germans que allà treballen, que més enllà dels tòpics estan ben preparats i que són molt treballadors, aporta una rica experiència d'universalitat i coneixement sobre la vida i els reptes actuals de l'Església Catòlica. Ha estat, doncs, una impressió de comunió viva. L'Església és comunió i ens arrela en Déu mateix, que és Trinitat. Ara que es compleix un any de la seva elecció, preguem units pel Papa Francesc, pel seu ministeri de confirmant la fe als germans, per la seva fortalesa al capdavant del poble de Déu, guiant-lo i animant-lo constantment en l'alegria i l'esperança. Els bisbes de Catalunya vam començar al seu costat la Santa Quaresma, amb la processó de Sant Anselm fins a Santa Sabina i amb l'Eucaristia d'inici del temps de conversió i de camí vers la Pasqua. Una experiència, com podeu comprendre, molt única. Vaig mirar de tenir el pensament en tots vosaltres, els fidels diocesans. Us duia amb mi, ja que, com diu Sant Ignasi d'Antioquia, un gran bisbe dels primers temps de l'Església, on hi ha el bisbe, allí hi ha la comunitat, i així mateix, on hi ha Jesucrist, allí hi ha l'Església Catòlica. Visquem a fons aquesta Quaresma. Déu ens obre els seus braços i ens acull misericordiós a casa seva. Renovem-nos i renovem el nostre amor. Estimats, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.